Bona tarda, és divendres 16 de desembre de 2022. Benvinguts un dia més a l'informatiu migdia de Cugat Mèdia.
Info migdia. Edita i presenta Alba Triadó.
Bona tarda, comencem aquest repàs de la informació destacada de la ciutat amb un apunt de ciència, perquè el Departament d'Energia dels Estats Units ha anunciat una fita històrica aquesta setmana duta a terme per un grup de científics en una instal·lació federal de Califòrnia. Han aconseguit per primera vegada produir amb èxit una reacció de fusió nuclear que generi guanys nets d'energia. El nostre company Albert Soler n'ha pogut parlar amb Joan Anton Català, divulgador científic de la ciutat. Escoltem-lo.
Aquest desenvolupament suposa un pas important en la transició cap a energies més netes, sense emissions de carboni i potencialment il·limitades. Malgrat això, els experts avisen que es podria trigar dècades a comercialitzar la fusió nuclear per convertir-la en generació elèctrica habitual i continuada. Cugat Mèdia n'ha parlat amb el divulgador científic santcugatenc Joan Anton Català, que explica per què la notícia ha trasbalsat el planeta aquests dies.
La fusió nuclear, que és aquesta que estem parlant, és una energia molt neta, no genera residus radioactius, per cert, tampoc genera empremta de carboni al medi ambient, i a més, el seu combustible, aquest hidrogen que utilitzem per fer-lo funcionar, al final es podria arribar a obtenir de l'aigua, en un procés que en principi no hauria de ser massa car.
Malgrat l'abast de la notícia, Català també rebaixa l'eufòria.
I això és una fita històrica que ja marca un punt d'inflexió, que ningú pensi que això ja ho tenim a tocar, perquè ara aquí queden dècades d'investigació, de ciència i també d'enginyeria, perquè hi ha uns reptes enormes per intentar transformar això que ha passat durant un brevíssim instant, poder-ho transformar en una cosa que sigui sostinguda en el temps.
És per això que aquest divulgador científic demana que ningú abaixi la guàrdia amb l'emergència climàtica i s'hi lluiti amb les eines actuals i no s'esperi a que es generalitzi la fusió nuclear d'aquí a 40 o 50 anys.
Moltes gràcies, Albert. Seguim amb més notícies. Les persones menors de 60 anys, sense factors de risc o desitgin, ja poden sol·licitar la quarta dosi de la vacuna contra la Covid. Arnau Martínez, quan s'ha pres aquesta decisió?
La Comissió de Salut Pública ho ha aprovat en la reunió d'aquest dijous i els centres d'atenció primària ja poden començar a rebre les peticions per a segona dosi de reforç i adjudicar les cites, segons ha confirmat a Cugat Mèdia la Conselleria de Salut. La quarta dosi contra la Covid-19 es va començar a administrar al setembre passat als majors de 80 anys. Des de l'octubre i fins ara, la quarta dosi estava adreçada únicament per a majors de 60, dones embarassades i persones amb problemes de salut crònics i altres factors de risc. Ara, la vacunació de reforç s'obre a tothom que ho sol·liciti.
Obrim ara un bloc d'informació política per explicar-los que en Comú Podem carrega contra la pròrroga dels pressupostos municipals i la gestió econòmica del primer tinent d'alcaldia, Pere Soler. La coalició lamenta que el responsable d'Hisenda no hagi presentat la proposta de pressupost ni tan sols els seus socis de govern, fet que impossibilita que l'Ajuntament i, per extensió, la ciutat tingui els comptes nous a partir de l'1 de gener. Per a Comú en Podem, això genera perjudicis a la ciutadania i qualifica les explicacions donades fins ara per Soler d'excuses. Maria Bragós ens ho explica.
De nou, començarem l'any sense pressupost i el més greu és que no hi ha previsió de quan serà, afirma l'agrupació en un comunicat on situa el tinent d'alcaldia d'Hisenda com a responsable d'aquesta situació. Escoltem Ramon Gutiérrez, alcaldable del Comú Podem a Sant Cugat.
Una certa actitud poc contundent, diguéssim, no? Allunyada de la realitat de moltíssimes persones i de moltíssimes entitats i empreses de la ciutat que necessiten més certeses, no? I necessiten un pressupost a temps i necessiten una gestió econòmica que generi seguretat.
En Comú Podem lamenta que en 3 anys i mig de gestió i d'haver participat en el govern anterior encara s'estigui plantejant demanar responsabilitats per la situació econòmica heretada, fet que diuen suscita moltes preguntes sobre la seva gestió. Per això reclama uns pressupostos aprovats en termini i forma i explicacions sobre les prioritats i la gestió dels diners públics.
Moltes gràcies, Maria. I en clau política també és la següent notícia, perquè ja es coneixen els projectes guanyadors dels pressupostos participatius de barri del 2022-2023. Segons ha explicat l'Ajuntament, la ciutadania ha escollit una quarantena de projectes valorats en 1,3 milions d'euros que aposten majoritàriament per la millora de l'espai públic i de la qualitat de vida de les persones. Concretament, han resultat guanyadors actuacions com la creació de noves zones d'ombra, la dotació de més fons als parcs i a les places, la generació de zones verdes i l'increment de la il·luminació, entre d'altres. També hi ha una clara aposta per reduir la contaminació i pacificar el trànsit, així com per sensibilitzar sobre la recollida de brossa i la tinença d'animals de companyia. Pel que fa a la participació, totes les propostes han sorgit del veïnat i les entitats ja han estat votades per 3.270 persones, el que representa el 4,34% del total que hi podia participar. Una xifra que suposa una lleugera millora a la participació de fa dos anys, que es va situar en el 4,25%. Oriol Sánchez és el regidor de Participació i Barris.
Estem molt contents en general perquè la majoria de barris, a 5 dels 6, el percentatge de votacions ha estat superior a l'anterior edició, la del 2021, cosa que bueno, confirma una mica l'aposta per aterrar els pressupostos participatius a nivell de barri.
Encara faltarà afegir la participació de les votacions dels pressupostos participatius per a infants i joves que es faran entre el gener i el febrer de 2023. Ara és torn de la informació cultural. La Casa de Cultura ha acollit aquest dijous la inauguració de la 5a Bienal de Fotografia de Cugat Foto, que enguany porta el títol És igual a MC al quadrat, una equació d'Albert Einstein que comparteix amb l'univers fotogràfic els seus principals elements, la llum, l'energia i la matèria. En aquesta mostra, oberta fins al 28 de gener, hi ha l'obra de Cristina García, Quim Llop, Ferran Molines, Vanessa Miralles, Manel Simón i com a artista convidat Agustí Fernández. El curs de l'aigua, les llums i les ombres, la natura viva i l'univers són algunes de les temàtiques que han plasmat els autors. Enric Curto és el comissari de la Bienal.
El que pretén sempre Cugat Foto és presentar no tan sols fotografies sueltes, sinó realment treballs fotogràfics, històries, gent que ens vol explicar coses, no? La seva mirada, el seu pensament, els seus desitjos, els seus anhels.
A banda de la Casa de Cultura, la Bienal també estarà present a l'Ateneu, a la Biblioteca Gabriel Ferreter i a l'Abacus. I encara en clau cultural, la tercera edició de la Bienal d'Escultura de Valldoreix, organitzada per Amicart i l'MD de Valldoreix, ha arribat a la seva fi amb l'entrega de premis i la presentació del catàleg de les obres. Ens amplia aquesta informació l'Arnau Martínez.
Els guanyadors han estat Miquel Andrino, que s'ha endut el Premi a la Singularitat, dotat amb 5.000 euros que porta l'MD de Valldoreix per l'obra Dinamisme en l'Espai, Ernest Altés, s'ha adjudicat el Premi al Missatge, dotat també amb 5.000 euros, que porta l'Ajuntament, amb ADN Volcànic, i Alba Peligero, que ha guanyat el Premi a l'Artista Emergent, dotat amb 3.000 euros, que dona Condis Valldoreix, gràcies a S'aprofita. Durant l'acte, celebrat a la Casa de la Vila de Valldoreix, s'ha agraït a tots els que han format part de l'experiència i s'ha realçat el paper de l'art en la societat. La presidenta d'Amicart, Marcènia Baqués, ha explicat el valor d'aquest projecte.
Aquesta clausura significa dos mesos d'una exposició a un lloc públic d'escultures. Donar-li als artistes l'oportunitat d'exposar obres que, sense ser monumentals, són importants i necessiten espais públics per mostrar-les. I apropar a la gent l'art, i l'art escultòric en aquest cas.
Les tres escultures destacades ja formen part del patrimoni de Valldoreix i, malgrat que de moment segueixen en el parc, se les integraran al territori i formaran part del recorregut escultòric que omple places i carrers amb les 13 escultures de les edicions anteriors.
El Servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'allargarà a les nits de Nadal i de Cap d'Any. El 24 de desembre el servei de trens acabarà a les 11 en totes les línies i el 25 circularan fins les 2 de la matinada. El dia de Sant Esteve hi haurà convois fins a la mitjanit. D'altra banda, la nit de Cap d'Any hi haurà un servei ininterromput durant tota la nit. Els trens de la línia S1 i S2 passaran cada 45 minuts cadascun. I la tradicional campanya Un nen, una joguina torna a Sant Cugat perquè cap infant es quedi sense regal aquest Nadal. La iniciativa solidària organitzada per Càritas Sant Cugat i el grup de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià s'allargarà fins al 31 de desembre. I s'hi pot participar donant joguines o llibres en les botigues col·laboradores o també fent una aportació econòmica. Una de les organitzadores de la iniciativa, Clara Cardoner, ha explicat a Cugat Mèdia l'objectiu de la campanya.
l'objectiu de la campanya és que tots els infants de Sant Cugat doncs, puguin gaudir d'un Nadal amb regals, no? Les famílies que són més desfavorides, pues, que puguin gaudir també d'aquesta alegria, no? Dels regals, que a vegades pues, potser no és el més important, però que per als infants realment és una cosa que ens dona alegria, no? I la nostra il·lusió és pues, que tothom pugui gaudir d'això.
Aquest dissabte se celebra un concert a 8:45 del vespre a l'església del monestir a càrrec del Cor Aglepta, Cor Vox Alba i el Cor Infantil de Sant Cugat per col·laborar amb la iniciativa. El cost de l'entrada és una joguina nova o un donatiu per donar suport a la iniciativa. I seguim en clau de solidaritat perquè Sant Cugat s'està ja preparant els últims detalls per col·laborar amb la Marató de TV3 que se celebra aquest diumenge, 18 de desembre. La ciutat acull una dotzena d'activitats organitzades per diferents entitats del municipi destinades a recollir fons per a aquesta iniciativa enguany dedicada a la salut cardiovascular. Entre els actes organitzats, Sant Cugat comptarà amb una caminada popular i la venda de productes nadalencs per part de diferents centres educatius del municipi. En l'acte de presentació de les activitats, la regidora Alba Gordó ha agraït la implicació de totes les entitats.
Per nosaltres és un orgull immens doncs, que la ciutat una vegada més es volqui amb aquesta cita solidària, no? Que és de gran prestigi a nivell no només de país, sinó que és un fet gairebé inèdit a Occident, no? Que en un dia doncs, tota una comunitat petita, no? com la nostra, es mobilitzi per aquesta causa solidària. Per tant, és un orgull immens doncs, que Sant Cugat també aporti el seu granet de sorra, en aquest cas, amb tantíssimes activitats.
La jornada també compta amb l'actuació solidària del Cor de Gospel, que destinarà tots els beneficis a aquesta iniciativa. Amb aquesta notícia ens acomiadem d'aquest informatiu migdia. Recordin que tota la informació torna cada hora en punt en aquesta mateixa sintonia i constantment al nostre web a www.cugat.cat. Que passin un molt bon cap de setmana.